encara no ets un bebé?
Escolta de dimarts a divendres l'Hora Independentista, de 8:45 a les 10 del vespre.
A Som Ràdio.
Molt bona nit. Avui és un dia difícil per a les audiències, donat que el cinquè programa de l'Hora Independentista coincideix de ple amb el formidable partit Barça-Arsenal. Tanmateix, els convidats que avui ens acompanyen, erudits tots ells i amants de la història i la cultura del país, no s'han volgut perdre, i us ho agraïm, l'oportunitat de compartir el seu saber i les seves opcions i opinions amb els oients de l'Hora Independentista. Moltes gràcies a tots tres per estar avui aquí, en un dia tan especial, i pel sacrifici esportiu que això comporta, i benvinguts al programa. Avui ens hem donat cita en el plató de Som Ràdio en Joaquim Ullán, historiador, investigador i president del Cercle Català d'Història, en Salvador Bonada, investigador i president de l'Ateneu Alaienc i investigador també del Cercle, o col·laborador del Cercle Català d'Història, i el nostre politòleg de confiança i col·laborador habitual, en Sergi Picó. El programa que iniciem no tractarem un tema banal, encara que pugui semblar que està molt allunyat de la història, dels dies d'avui, de nostres dies, i que sigui un pèl secundari, perquè en realitat la història queda molt lluny. En realitat és un tema que pot arribar a sacsejar els ciments de la cultura europea i, no cal dir-ho, pot arribar a canviar completament la història del nostre país. Avui parlarem, sobretot, de si ens han ocultat la història de Catalunya i, sobretot, amb el nostre especialista en temes americans, amb en Ullán, parlarem una miqueta de la descoberta catalana d'Amèrica i de la figura de Cristòfol Colom, o Ferran Colom, o Joan Colom, o no sé com anomenar-lo, perquè depèn de l'investigador, té un nom o un altre. En tot cas, jo voldria començar amb una pregunta genèrica. Creieu que ens han ocultat la història, els catalans?
Doncs, hola, molt bona nit.
Hola.
I gràcies per convidar-nos. Doncs, aquesta és una pregunta òbvia, però és tan òbvia que inclús a vegades sorprèn que trobar-te gent que ho nega, no? Vull dir, abans d'entrar a l'estudi estàvem comentant que fa 4 dies, escassament 4 dies, un diari esportiu ocultava, amb això que diuen el Photoshop, ocultava un jugador de futbol per justificar que una jugada havia estat amb un gol invàlid, no? I després demanaven disculpes si s'ha acabat el tema i aquí no passa res, no? Doncs això, que bueno, en principi no passa d'aquí, és una tonteria. Això, si ho exportem a qualsevol àmbit de la societat d'avui en dia, ens trobem que això és constant. Vull dir, no cal anar gaire lluny, podem veure qualsevol telenotícies i veurem com ens estan tergiversant la informació en temps real. A una mateixa hora podem veure una notícia en un canal i veure-la en un altre, i veurem com ens tergiversen. Uns expliquen la història de la seva manera, altres l'expliquen a la seva. Vull dir, és una constant que des abans dels romans, qui té el poder controla la informació i explica les coses com vol, no? Dubtar-ho avui en dia és ja una cosa que penso que supera el malaltís, no?
En Salvador també creu que ens han ocultat la història?
Home, evidentment sí que tinc aquesta percepció, ja que, a veure, hi ha molts buits, hi ha moltes coses que no s'entenen, i, bueno, i gràcies a gent com el Cercle Català d'Història, pues això va sortint. O sigui, la nostra feina és escoltar-los i intentar que aquest missatge, aquests estudis, arribin a quanta més gent millor, que és difícil, però bé, ningú dic que les coses siguin fàcils, i a vegades si fossin fàcils no ens hi posaríem.
Tu ets especialista en tot el tema de la descoberta d'Amèrica. És un moment especial, no? No només per la història de Catalunya, sinó també per la història d'Europa, oi?
És un moment transcendent, és a dir, és el moment en què tot el món, com l'entenem o com s'entenia en aquell moment, canviarà absolutament. Canviarà el tipus de comerç, canviaran les lleis, canviaran els hàbits alimentaris, canviaran les formes de relacionar-se a la gent, absolutament tot. I en el nostre cas, en el cas de la corona catalana-aragonesa, ens trobem en que aquest punt, aquest moment, serà el de màxim esplendor d'una nació que al llarg de tres segles s'ha anat expandint pel Mediterrani, ha anat ampliant les seves línies comercials tant pel Mediterrani com per l'Atlàntic des del segle III, això la gent a vegades sembla que no ho recorda, i en canvi ens trobem amb uns llibres que ens expliquen que tot el contrari, que a partir de la descoberta d'Amèrica entrem en una decadència absoluta i que pràcticament no aixequem cap fins a la Renaixença i fins a portes del segle XX. És a dir, que d'una realitat era a la que ens han explicat hi ha un univers.
És com si hi hagués un forat negre enmig de la història i ens haguéssim xuclat els catalans i ens haguéssim fet desaparèixer. Tot comença a Pals?
És una possibilitat. Pals és una possibilitat avui en dia de que fos el lloc on el primer viatge va partir. Són molts els indicis que ens apunten a que aquest és el lloc, d'acord? Nosaltres no ho afirmem, no tenim la prova definitiva, però cada vegada tenim més aportacions, com la darrera que ha fet l'Eva Sanz, una investigadora del segle de la història, en què per fi ha tapat la boca a molta gent que negava que Pals pogués tenir un port, no? Doncs això és fals, ja sabem que des del segle XV, com a mínim entre el XV i el XVIII, Pals tenia un port. Si això assumem molts indicis més, molts personatges que trobarem al voltant d'aquesta zona i moltes altres més coses que relacionades amb el tema de l'esquadra d'Amèrica, ens anirem donant compte de que és una possibilitat molt real, no? En canvi, ens oblidem de girar la mirada i veure què hi ha a Palos, d'acord? I quins personatges trobem a Palos i què ens diu la història oficial de Palos.
Palos de Moguer.
Palos de Moguer. Bueno, Palos de la frontera, perquè no era ni Moguer, una cosa és Palos i una altra cosa és Moguer. Si anem a mirar cap allà, ens trobarem que allò és pràcticament un teatre, una fireta. Els mateixos cronistes de l'època es contradiuen. No hi ha unanimitat al determinat d'on s'ha sortit.
Recordem que Cristòfol Colom, segons la teoria oficial, surt amb les tres caravel·les de Palos, de la frontera, que és una localitat andalusa, propera a Cádiz o a Sevilla,
a Huelva,
i que d'allà inicia l'expedició cap a les Amèriques. En canvi, els teòrics, els investigadors més partidaris de la tesi catalana, diuen que en realitat no era Palos de la frontera, sinó que era Pals, la població gironina, en la qual ara s'està descobrint que realment hi va haver un port, mentre que a Palos de la frontera mai hi va existir cap port. Aquesta ocultació no és una ocultació, és una invenció completa que s'ha fet d'un poble que realment mai ha tingut port.
Absolutament, de fet encara estan buscant allà les muralles que s'esmenten en diferents cròniques d'aquella vila reial, no? Allà no, ni ha estat vila reial ni ha hagut mai muralles ni ha hagut res de res, encara les estan buscant. No és només si fos Palos, el que s'ha ocultat, encara podríem estar discutint una altra cosa. És que són tantes coses les que s'han ocultat. De fet, perquè la gent ho entengui, fins i tot s'ha intentat ocultar el lloc d'arribada, de tornada o de rebuda del primer viatge, que és Barcelona. Tot i que això, els mateixos cronistes, ja sapiguent com funcionaven, ja admeten que és Barcelona el lloc que rep a Colom, no és fins al 1944, estem parlant del segle XX, que un investigador canari, en Romeu d'Hermes, aconsegueix d'una manera definitiva i ja irrevocable demostrar que és Barcelona el lloc de tornada. És a dir, que és que fa 4 dies inclús estàvem discutint això. Ja teníem el monument a Colom allà al port, al Port Vell, que encara estàvem discutint si Colom havia tornat a Barcelona o no. És a dir, en el segle XX s'han fet passos, però costa molt avançar per anar una mica deslligant la veritat de tot plegat.
Els del Cercle Català d'Història no sou els únics que estan estudiant el tema, oi? Com va començar tot aquest moviment de redescoberta de la verdadera història del descobriment d'Amèrica?
Això no és una cosa de fa 4 dies, vull dir, cronistes que parlen de que els catalans són els primers que posen, que planten, com diuen ells, la creu de la cristianitat a Amèrica, això ja hi ha cronistes al segle XVII, al segle XVII ja tenim cronistes catalans que ho diuen. És a dir, sempre anem a mirar aquests cronistes castellans que sempre que es veu molt clar que els seus documents estan falsejats per altres mans, i en canvi no observem el que diuen els nostres cronistes. De totes maneres, sí que és veritat que a principis del segle XX, als anys 20, millor dit, hi ha un investigador peruà que ve a Catalunya, Lluís Ulloa, que és el que ve a investigar una mica els orígens de Colom, perquè ell pensa que Colom pot ser gallec, i ell és d'origen gallec, i bueno, doncs té un especial interès per furgar una mica, i és el que va ser d'entrar en arxius, furgar, investigar, aplicar una mica de lògica a les coses, dedueix que no, que evidentment que aquell personatge és català, i a partir d'aquí això crea un sotrac molt important, i a partir d'aquí comencen a aparèixer molts investigadors que amb el temps aniran avançant amb aquesta teoria. El franquisme és un problema, seriós, perquè és un forat en aquest segle XX, és un forat que fa que els investigadors pues, deixin de poder treballar, o si més no, públicament, i serà a partir de finals dels 80 que hi ha un punt d'inflexió amb uns investigadors com són l'Alba Vallès, la Teresa Baquer i el Jordi Bilbeny, que són els personatges que tornen a treure la llum d'una manera important aquest tema, i no només això, sinó que són els que se n'adonen de que compta, que és que no és només Colom català, que aquest és el moll de l'os, és que és tota l'empresa, la concepció de la descoberta d'Amèrica és una empresa catalana, és a dir, no és Castella qui descobreix Amèrica, és la corona catalano-aragonesa, i aquí és on està la lluita de debò. O sigui, totes aquestes teories que neixen cada dia de que ara Colom és gallec, ara és basc, ara és de Toledo, hi ha una que diu que és de Guadalajara, a Mallorca hi ha tres Coloms, tot això no, només és crear divisió. Aquí a Catalunya tenim molta experiència això de crear divisió. Només és crear divisió i més divisió, perquè com més divisió hagi, menys clar té ningú res de que es parla, no? I evidentment, si no hi ha més remei que acceptar que Colom sigui català, doncs que com a mínim que sigui jueu o que sigui un plebeu, no? Però que mai es pugui lligar amb el que és la realitat, que és amb la família Colom barcelonina, amb la reialesa i amb tot el que això implicarà, amb la descendència dels Urgell, etc. Vull dir, hem d'obrir els ulls i hem de saber de què estem parlant.
Per què és tan important que Colom fos català o no? Què implica? Per canviar la història. En què canvia la història el fet de que Colom fos català, de que l'empresa fos catalana, en el sentit de... molta gent pensa, ostres, és que de realitat més val no saber que si eren catalans o no, perquè amb el que van fer amb els indis i tal, realment els primers pobladors, els primers descobridors en Colom tenen algú que veure amb el genocidi posterior que va haver-hi de la gent autòctona de les Índies?
Tot això és molt discutible, perquè clar, aquí, aquesta és una pregunta que ens trobem cada vegada que fem una xerrada a qualsevol lloc, apareix aquesta pregunta. Llavors vam ser nosaltres, els catalans, els que vam fer el genocidi, i sembla que això preocupa molt, no? Que no dic que no sigui important, però un nota que això preocupa molt a la gent. Aquells catalans ens hem pensat que sempre hem estat com ara, una ONG, i no, els segles, en aquestes èpoques, Catalunya era un país, podríem dir que imperialista, era un país que volia créixer i que volia expandir-se en el món. En primer lloc, com ens pensem que vam conquerir Mallorca, València, Sicília, Sardenya, que ens pensem que vam anar amb flors? No, això va ser a cop d'espasa i a cop de destral, això per començar. A més, si no tenies un exèrcit molt fort, molt poderós i que realment marqués territori, pensem que teníem uns enemics a banda i banda, castellans i francesos, que no els haguéssim pogut controlar tant de temps com els hem controlat. Per altra banda, el tema del genocidi, compta amb això, perquè d'entrada l'almirall Colom no té res a veure amb el genocidi, perquè només llegint les seves cròniques un ja se n'adona que ell és una persona que té un especial mirament, i això podem veure amb la seva correspondència amb el rei, de que els indis siguin tractats com a tal, com a éssers humans que són, d'acord? I fa molt d'èmfasi amb això.
Perquè d'alguna manera eren els seus súbdits.
D'alguna manera són...
Ell volia demanar el virregnat, no?
Bueno, seran súbdits seus, evidentment, però és que a part ell té una concepció cristiana molt profunda, és una persona molt religiosa, i ell entén perfectament que allò també són criatures de Déu. Vull dir que no cal... Vull dir, només furgant una miqueta amb les cròniques o el seu llibre de bord, el seu, entre cometes, perquè no és seu, ens l'han reescrit, però bé, el que tenim, un ja se n'adona d'aquesta mentalitat. Però els que vindran després seran els que faran de tot. Però també tinguem en compte una altra cosa. Una de les primeres coses que porten els europeus, diguem-ho així, són enfermetats. Aquestes enfermetats són devastadores allà. Són, els natius d'allà són gent que no han estat en contacte amb els europeus mai. Llavors aquests nous virus, aquestes noves enfermetats que porten els europeus són d'una mortalitat brutal. A part, hi ha les lluites internes d'aquestes nacions americanes, no? D'aquestes tribus, no? Que en això, per exemple, en Cortés o en Pizarro treu molt suc, de ser diplomàtic i enfrontar-los entre ells i que es matin entre ells, en treu molt suc. I després hi ha un altre tema, que la gent no el parla, no? O no es comenta mai, és que gran part de les massacres que hi ha als Estats americans són a partir de les seves independències. A partir de les seves independències els entren no sé quines rampallades ideològiques i hi ha absolutes neteges ètniques. Compte amb això. Vull dir que inclús el tema del genocidi hi ha que parlar molt, hi ha que investigar molt i hi ha que afilar molt prim. No podem generalitzar i no podem prendre el que se'ns ha explicat, el dogma que se'ns ha explicat fins avui com això, com un dogma. Cal desmuntar això que ens han explicat.
Imaginem que la Descoberta fos una empresa catalana. Fins a quin punt podem dir que realment això dona un tomb? És a dir, que els castellans s'apropien de la nostra Descoberta. Si els historiadors teniu clar en quin moment és el moment en què ja ens donen el canviazo, com qui diu.
És una mica difícil de saber, perquè no tenim les suficients dades com per tenir molt clar en quin moment és, però el que és evident és que la unió de corones genera un problema a la reialesa. Estem parlant d'una època en què els reis comencen a ser absolutistes, d'acord? És a dir, és el que jo dic i punt, d'acord? Llavors aquí hi ha un xoc de concepció política. Per una banda tenim Castella, que és un territori on diguem-ho així, els plebeus no tenen veu ni vot, d'acord? On el rei i la noblesa foten el que els hi rota. I en canvi tenim Catalunya, que és un país amb unes institucions creades des de molt antic que tenen una concepció de la llibertat de la persona i de lo que és la terra. El que és la terra, entenent la terra com no només com l'espai físic, sinó com la gent que hi viu i també les lleis que ells mateixos es donen per organitzar-se, que és sagrat, això és sagrat. De fet, Catalunya és un territori que les seves corts deposen al llarg de la seva història tres reis. Això no passa a Castella. Llavors, aquest enfrontament d'absolutisme pactisme és el que ens trobarem a la primera meitat del 16. I hi ha un moment que això ho explica molt bé els professors Catà i Muñoz. Hi ha un moment que és molt important, no? Que és quan els aixecaments dels comuneros a Castella, només ha arribat Carles I, que és molt jovenet, és un aixecament que Carles l'agafa molt jove i se li va de les mans, d'acord? Aquí la noblesa castellana té molta habilitat perquè saben esperar el seu moment, no? I en un moment donat, quan la cosa està molt, molt magra pel rei, li ofereixen la seva ajuda, però li posen algunes condicions, no? Algunes condicions com no estar voltant per Europa permanentment, sinó residir més a Castella, educar el seu hereu a Castella, que serà el verdader falsificador de la història, diguem-ho clar, el Felip I de Catalunya, segon de Castella, i una condició que aquesta és devastadora, que és que a partir d'aquell moment tots els càrrecs importants han de ser per castellans, i a partir d'aquí és quan es comença a decantar el poder. És a dir, és una qüestió de que el poder es va decantant a poc, d'acord? Després tindrem, a partir de Felip II, que tindrem aquest control absolut, doncs aquest senyor l'únic que fa és crear un imaginari comú i Santes Pasques, i així estem avui en dia.
Aquest expoli de la nostra Descoberta el van realitzar només els castellans o va haver-hi altres nacions implicades?
Home, pensem que Felip I serà rei de totes les corones peninsulars, inclosa Portugal. Durant el seu mandat ell serà rei també de Portugal. Evidentment controla molts territoris ara italians. I evidentment el Vaticà també ha format part de tota aquesta qüestió. És a dir, sigui per interès, per un interès o per un altre tipus d'interès, la qüestió és que aquí molts estats han col·laborat en aquesta tergiversació de la història. Pensem, per exemple, que un dels grans promotors del colom genovès és, per exemple, Mussolini. Mussolini, als anys 20-30, va ser el seu ideari en Roma i en Colom. I, per exemple, et parlava abans del Lluís Ulloa, sabem que Lluís Ulloa el van estar controlant la intel·ligència italiana, d'acord? Vull dir que són molts els estats. Si poguéssim entrar, abans ho comentàvem, si poguéssim entrar als arxius vaticans, ens en portaríem unes sorpreses que no ens les podem imaginar.
L'Església també va tenir un paper important, no?, en tot aquest...
Capdalt. Hi ha una cosa que sembla que ningú se'n recorda, que és la Santa Inquisició, el Santo Oficio. Això és devastador, aquest és el control del poder. És el braç armat, és el braç armat de la reialesa. Són els que executen les ordres del poder d'aquell moment. I aquests senyors, si tu no em caus bé, m'invento una denúncia i demà et cremo la foguera. Expropien totes les propietats de qui els interessa, d'aquell que políticament no és el seu grat, s'expropia, es rebenta tot i avui pau i demà glòria. I una altra de les expoliacions primigènies que sofreix el país és la dels títols nobiliaris. Ja des de pràcticament amb Carles I i especialment amb Felip I es pressiona perquè les pubilles de cases importants catalanes es casin amb nobles castellans. Així no és estranyar que avui en dia les famílies com Alba, Medinaceli, Medina Sidònia, etc., a la seva col·lecció de títols ens podem trobar que són també senyors de Cardona, d'Empúries, Cabrera, etc. És a dir, que el primer espoli que patim és el nobiliari.
I jo no sé si en Salvador vol preguntar alguna cosa.
Vull parlar sobre el tema d'aquest de la Inquisició. Una cosa de comentar al principi és dir que sóc investigador. No, sóc aficionat a la història. Els investigadors són ells, són els que fan la feina, i nosaltres des de l'Ateneu de la Llengua el que volem fer és divulgar-la i fer-la arribar a la gent. O sigui, una cosa és la feina que fan ells, que fan que buscar, cercar realment, i de forma molt seriosa, de forma realment seriosa. Però clar, tot això es té que fer arribar. Si també ells mateixos tenen que fer arribar tot això, els estem carregant de feina. El que hem intentat, els que no som historiadors, el que sí que podem fer és organitzar-nos dintre del nostre poble, del nostre territori, per a fer arribar tot això a la gent, per a, diguem, ensenyar-ho i que realment la gent s'interessi i realment cerqui, perquè es pot trobar moltíssima informació per xarxa, per internet, a les seves pàgines web, a les pàgines web, i realment quan comences a veure inconsistències. I escolta, com pot ser, això serà més allà, com pot ser que si la descoberta aquesta fos castellana, com pot ser que la filla de Moctezuma estigués casada amb un noble català de la zona d'Urgell, si no recordo malament? Dius, home, no començo a no entendre res. I coses d'aquest tipus. O sigui, com pot ser que el que heu parlat de la revolta dels comuners a la primera meitat del segle, és el moment més fort de la descoberta, com pot ser que aquests nobles castellans que estan lluitant contra el seu rei, i no una miqueta, sinó que realment va ser una lluita aferrissada, com pot ser que aquests mateixos nobles vagin a Amèrica amb fons del rei, o sigui, amb llicències reials, i facin aquesta descoberta i prenguin possessió de totes aquestes terres en nom d'un rei contra el que estan lluitant aferrissadament. Agafar dos fets, quadrar dates, i no pot ser que aquest senyor estigui aquí i estigui allà a la vegada amb dos cares diferents. I realment, és un exercici realment entretingut d'anar buscant, i comences a veure que no quadra, i això et fa voler buscar més, i això et va, i cada vegada, i és addictiu. O sigui,
és estirar d'un fil, sí, que no se sap ben bé fins on pot arribar, però que cada vegada que estires va sortint més i més i cada vegada més gran.
I a més detalls que són coneguts, o sigui, que no és que diguis que, no, que se saben, que si sumes 2 més 2, i escolta, aquí hi ha alguna cosa que ens hem cregut el que ens diuen, com es diu en castellà, pies juntilles, però que si li dones una volta, les coses no quadren.
Encara hi ha molt per investigar, oi?
No ens ho acabaríem ni amb 4 generacions més. Vull dir, pensa que s'ha de reescriure tot, i són molts segles els que s'han de reescriure. El que hauríem de començar també és per ser crítics en el moment actual. És a dir, per exemple, és incomprensible que un país com Catalunya, i especialment una ciutat com Barcelona, tingui els seus museus segrestats. Per exemple, el Museu Històric de la Ciutat, a la plaça del Rei, tu entres allà, veus 4 runes romanes i 4 pedres més i s'ha acabat. On està la història de més de 2.000 anys d'aquesta ciutat? On és? On són les mostres? Doncs si les volem veure, haurem de demanar un permís perquè ens deixin anar a la nau que hi ha a la zona franca on tenen amagatzemats 2.000 anys d'història d'aquesta ciutat per poder veure'ls. Com que aquest permís no ens el donaran, no podrem veure'l. O fa pena, fa feridura també entrar a un museu marítim com el que hi ha a les Reials Drassanes a Barcelona, que si allò és el museu d'una potència marítima que va conquerir el Mediterrani, que va instaurar les lleis que van ordenar la marineria fins al segle XIX, pràcticament XX, i si és el museu d'una marina que va conquerir Amèrica, home, jo sóc Lola Flores, Vull dir, parlem, diguem-ho clar, no? I com aquests museus, molts altres. O sigui, hem de començar per ser crítics nosaltres mateixos amb què estem fent amb la nostra història. És el primer pas. Si no som crítics nosaltres mateixos, no anirem enlloc. A vegades veig personatges que surten en programes de ràdio o de televisió que diuen coses que són de l'alçada d'un campanar. Ara hi ha el nivell cultural també, almenys en termes històrics, de la població és ínfima. Hi ha gent que ara, amb aquesta història d'haver recuperat per investigar les restes de Pere el Gran, han descobert que hi ha un rei que es deia Pere el Gran. És a dir, possiblement el rei més important d'aquest país, i resulta que la gent l'ha descobert ara.
Probablement a les escoles encara no s'explica d'una manera prou sòlida la història de Catalunya. De fet,
bueno, sòlida és ser molt optimista. Yeah. És a dir, no és que no s'expliqui sòlida, és que no s'explica res.
Més enllà hi ha de l'ocultació, és a dir, simplement la història oficial fins i tot ni s'estudia d'una manera sòlida. Que l'història oficial és la que, com dèiem abans, comporta tota una sèrie de forats negres, d'absències, de tergiversacions, de modificacions, d'absències que són palpables. És a dir, és el que abans deies, no? Com una superpotència en el Mediterrani, de cop i volta passem a 3 segles de decadència i de creixement i com si haguéssim desaparegut els catalans de la història de la Terra. Això no s'entén. No s'entén si no és que aquí hi ha hagut alguna mà misteriosa que ha començat a moure una miqueta totes les peces del tauler d'escacs. Abans deies també que els arxius estan encara bastant inexplorats.
Absolutament. Tu és molt curiós perquè vas a arxius com a almenys els de casa, diguem-ho així, no? Arxiu de la Corona d'Aragó, la biblioteca de Catalunya, l'arxiu de la ciutat, Cal Ardiac, etc. I trobes coses, si busques trobes coses. I també el que és curiós, i sobretot si vas a l'arxiu d'Índies, a Simancas, a aquests llocs, no? El que és curiós és que en aquests arxius no te trobes a tanta gent com penses que hauries de trobar escoltant el que diuen molts investigadors que diuen. És a dir, sembla ser que aquí tothom investiga molt i tothom fa molta recerca, però quan vas als llocs poques vegades coincideixes amb algú, no? Això és un fet molt curiós, no? Que també ens ha de fer pensar si realment no ens donem una mica massa èmfasi quan realment en aquest país molta gent al camp de la investigació no està fotent res.
La Generalitat no té un departament d'historiadors i d'investigadors que tractin aquest tema? Ja que comença a ser tan rellevant a nivell, i hi ha tant interès a nivell social?
Amb la història les autoritats tenen un problema, i és que realment no saben què fer, i en aquest cas especial les nostres autoritats no saben què fer. Llavors quin recurs agafen? El fàcil. Mentre la universitat La docència no digui el què, no digui el seu parer, ells no hi entren. Com que la universitat està desapareguda i ni se l'espera ni res, doncs així estem, 500 anys després, i encara estem venent la collonada de que un llaner estranger plebeu que no sabia escriure ni navegar, doncs va fer la gesta més important de marítima de la història, no? I no només la va fer una vegada, sinó que és que va anar quatre vegades, no?
És veritat que amb això del redescobriment de la nostra història en aquest episodi d'Amèrica, tant en Jordi Bilbeny i el seu Institut de Nova Història com vosaltres sou d'alguna manera els que esteu, ho esteu tirant tot endavant sense, suposo, ajuda, cap mena d'ajuda pública ni suport.
Almenys nosaltres, el Cercle de la Història, no tenim absolutament cap mena de suport públic, cap mena, i em temo que les altres entitats que esmentes, em temo que tampoc, però tampoc ho puc posar la mà al foc. Nosaltres, a pesar que alguna vegada en algun portal web ens hem trobat que algú deia que ens finançava el tripartit, doncs què més voldríem nosaltres, no? La veritat és que no tenim cap mena d'ajut i tot ho fem una mica amb la nostra butxaca, el nostre temps i les nostres ganes i la nostra feina.
Quines diferències hi ha d'alguna manera entre la versió que defensen els de l'equip d'en Jordi Bilbeny i la que podeu defensar vosaltres, si és que hi ha unanimitat amb la vostra visió?
Bàsicament, les investigacions d'en Jordi Bilbeny pràcticament coincidim en tot, pràcticament, vull dir, 90% de coincidència, bàsicament partim de la mateixa teoria.
En Jordi Salat l'altre dia ens comentava que ell sí que creia que en Cristòfol Colom havia estat jueu.
No, de cap de les maneres. És a dir, tant és així que ni els seus propis enemics, és a dir, amb tants anys de plets que ha de sofrir la família Colom, en tants anys, no hi ha un sol moment en què se l'acusi de jueu. I hagués estat el més fàcil, perquè si se l'hagués acusat de jueu s'acabaven els plets i aquí no havia res a fer. En canvi, s'inventen tot tipus d'argúcies, de falsedats, del que vulguis, i en cap moment se l'acusa de jueu. A més, és una persona que, veient una mica els escrits que no poc ens ha arribat, que la seva mentalitat és clarament cristiana, i especialment luliana. La seva mentalitat és clarament luliana, no? Res a veure amb un jueu. Això no vol dir que tingui relació amb molts jueus. Però d'aquí a que ell ho sigui, per exemple, un personatge amb qui té molta relació és en Lluís de Sant Àngel. Lluís de Sant Àngel és el mestre del Racional, algo així com el ministre d'Economia actualment, no? Saltant les èpoques, que és la persona que posa els calés per la primera viatge, per la primera expedició. No ho fa a títol personal, que és el que ens intenten vendre, ho fa en nom de la cancelleria que representa, no? Aquest senyor és jueu convers, la família Colom i la família Sant Àngel ha tingut molts anys de relacions, perquè són amb dos, entre altres coses, són també banquers, i fins i tot arribar al punt de que el senyor Sant Àngel viu en una casa al carrer de Sant Domènec del Call, al costat de la Generalitat, en una casa llogada en Guillem Colom, germà de l'almirall. Aquestes relacions les trobarem per activa i per passiva en tots els personatges que surten en aquesta empresa. Si pensem una mica en com funciona la societat avui en dia, veurem que és exactament el mateix. El poder al final el controlen unes quantes famílies de tota la vida, que entre ells es maneguen les coses. I això ha passat ara, ha passat al segle XV, i passava amb els romans.
Què cercava exactament amb aquest viatge?
Colom?
Sí.
Doncs, bàsicament, Colom, hem de tenir en compte que el comerç d'Amèrica...
Perquè abans em comentaves que els turcs havien realitzat una operació que dificultava la circulació dels vaixells del Mediterrani cap a les Índies, no?
Aquí hi ha diverses coses. Una és aquest avanç dels turcs per Orient, que han tallat moltes línies comercials catalano-aragoneses. D'acord? És a dir, allà s'ha deixat de guanyar calés. A part, Catalunya ha sortit d'una època complicada amb una guerra civil que ha deixat el país bastant malmès. el Principat. No ens oblidem que la corona catalana-aragonesa és també Aragó, València, Mallorca, Sicília, Nàpols, i aquests no han tingut la Guerra Civil. És a dir, que en un moment donat, si hi ha algú que pateix una mica, no vol dir que pateixi tota la nació, d'acord? A més, el rei ha tingut a sufragar gastos importants, és a dir, no només aquest redreç que ha de fer amb el Principat, sinó que ha hagut de sufocar d'una manera molt activa la Guerra Civil Castellana posterior. És a dir, després de la Guerra Civil Catalana hi ha una castellana, aquesta ningú se'n recorda. Doncs Ferran el Catòlic és el que té que anar allà i és el que té que vèncer els portuguesos, perquè la Guerra Civil és castellana, però al final els que acaben lluitant són catalanaragonesos contra portuguesos, d'acord? Doncs ha de sufragar aquesta guerra, ha d'acabar conquerint Granada, que això ho acaba conquerint gràcies a la seva marina, i si no que li preguntin en Galcerà d'Arcasens, ha de recuperar els comtats del nord, del Rosselló, que el seu pare havia empenyorat a la Guerra Civil, evidentment, aquí hi ha un sotrac, no? Llavors, Colom, que coneix el camí per l'Amèrica, perquè ell sí, l'ha trobat, d'acord, l'ha trobat, proposa aquesta expedició al rei, però fa amb una intenció molt civilina i que evidentment ningú explica perquè és el moll de l'os, no? Ell mitjançant el seu matrimoni amb Felipa de Coimbra, això ja ho comença a explicar en Caius Parellada als anys 90, amb el seu matrimoni han troncat amb els Urgell, d'acord? Aquells Urgells que van ser desposseïts en el compromís de Cas, ell entronca amb aquest Urgell i a partir d'aquí Ferran, el seu fill, Ferran Colom, evidentment és Urgell. Quan ell demana que el virregnat, se li concedeixi el virregnat d'aquestes noves terres a títol hereditari, ell el que està fent és instaurant una dinastia, d'acord? I l'està instaurant especialment pel seu fill, que és un Urgell. És a dir, aquí hem de veure una altra vegada el xoc entre Trastamares i Urgells, i aquest és el veritable moll de l'os. Evidentment Ferran el Catòlic se n'adona després i és quan intenta desposseir a Colom d'aquest contracte, i posteriorment amb Carles I i Felip II trobarem l'aniquilació de la família Colom.
Perquè en Colom demana molt, oi, quan torna de les Amèriques? És a dir, es considera que demana molt, molt més del que hauria estat natural pensar, i a més demana una cosa que és típicament catalana, no?, que és el virregnat. És a dir, una figura que, segons he llegit en algun lloc, no existia en lloc més que l'imperi català.
Exacte, però no ho demana quan torna, ho demana abans de sortir. És a dir, ell ja... imaginem-nos, un plebeu estranger llaner negociant amb el rei, això és impensable, i en Ferran el Catòlic, això és impensable. Doncs ell negocia amb el rei de tu a tu i li demana el títol de
abans
rei
abans de marxar. Això demostra que ella provenia d'una casa reial,
però clar, la seva mentalitat és catalana nacional totalment. Ell li demana el títol de virrei,
que és un títol
català absolut.
Exacte.
Capità general i almirall. Fixem-nos què demana, O sigui, no està demanant...
És que si això és tan clar, com pot ser que encara hi ha historiadors?
O sigui, aquesta pregunta me la faig jo. El títol de virrei vol dir que ell serà el rei quan el de debò no hi estigui en aquell territori. Fixem-nos, O sigui, és diferent la cosa quan s'explica com canvia. Ell serà el rei quan el de debò no hi sigui. Això a Castella no existeix, perquè és un estat monolític.
Clar.
Catalunya i Aragó, evidentment, és una confederació d'estats.
I com que ja tenien possessions més enllà, és a dir, a Nàpols, a Sicília, aquesta figura era necessària.
Exacte.
En canvi, Castellà no era necessària.
Això no era necessari, perquè només era un territori monolític. I no solament això, sinó que és que el rei li concedeix. Però demana en caràcter hereditari, és a dir, els seus successors seran també, tindran els mateixos títols. I el rei li concedeix. Fa poc un professor de Saragossa em deia que, això se li va concedir perquè el rei se'l volia treure de sobre. Dic, escolti'm, per treure de sol de sobre simplement li tallaven el coll i s'havia acabat el bròquil. Quina tonteria és aquesta? Doncs respostes com aquestes ens les trobarem a tot arreu.
Per què és tan misteriosa la figura d'en Colom? Per què s'han esborrat totes les dades? Ell mateix tenia un interès en això o simplement han estat aquests ocultadors que han... intentat esborrar tot allò que feia referència a la seva vida, al seu naixement, al seu lloc d'origen, la seva personalitat, a on vivia. Totes aquestes dades no se saben, fins i tot els seus diaris van desaparèixer, no? d'en Colom.
Ha desaparegut absolutament tot. I el que queda, diuen que és d'ell, i ho hem de posar en molt seriós dubte.
Els diaris, per exemple, són del seu fill. No,
de diaris de bord només existeix el primer i el tercer, i no són d'ell. És una versió resumida que fa molts anys després el pare Bartolomé de las Casas, que curiosament, si mires la signatura, signa com Casaus.
Que seria Bartomeu Casaus.
Bé, mira, interpreta-ho com vulguis, però la seva signatura és Casaus, no és Casas, d'acord? Doncs aquest senyor té un moment d'il·luminació i replica de memòria, diuen, el que ell havia vist d'aquests diaris, i això és el que tenim. També és veritat que aquest senyor els posa a recaure al seu monestir i diu que no vegin la llum fins que el sistema polític hagi canviat. La qüestió és que la Inquisició es fa amb aquests llibres i aquests llibres es publiquen molts anys més tard, i és el que tenim. Evidentment no hi ha cap dada d'interès transcendental sobre això que deies. Hi ha una cosa que és molt curiosa i que jo no sé si és que tots vivim una paranoia o què, però el 90 i pico llarg per cent d'investigadors que entren en el tema colombí parteixen d'un dogma, no sé per què, però parteixen d'un dogma, que és que Colom ocultava el seu origen. I això, jo he arribat a la conclusió que ho fan perquè no volen pensar, simplement perquè com que no troben documents, doncs la manera fàcil és dir, doncs aquest senyor s'ocultava. Aquest senyor no podia ocultar-se. Si tu ets virrei, capità general, almirall de les Índies,
i ho negocies abans de sortir,
ho negocies amb tota la realesa,
perquè ets una persona pública,
tens relació, exacte, tens relació amb tot aquell persona, tu ets més conegut que la grip. Ets més conegut que la grip. I a més és que aquest personatge va sempre amb la seva família, amb els seus germans, amb els seus fills. És a dir, no és una persona que diu no li coneixem, no? És que no s'oculta mai. On s'oculta aquest senyor? On? El seu cognom en els primers documents sempre apareix com Colom. No apareix com Colombo, com Columbus, com Colón, no? Com Colom. De què s'ha d'ocultar? Però per què té la necessitat d'ocultar-se? Per què? De què? Algú ha dit, és que ell va lluitar a la guerra civil contra el pare de... I molta gent que era mà dreta de Ferran el Catòlic també havia lluitat en contra del pare. Però això és com avui en dia. Avui en dia un polític es canvia de jaqueta o de cadira segons com vulgui fer. En aquella època això era normalíssim.
Clar.
És a dir, no tenia... I un cop entroncat amb el Urgell de Portugal, ha acabat el problema.
Arribem a la mitja part del programa. Us recordem que podeu trucar per participar des de casa al 93 198 01 21. Repeteixo, 93 198 01 21. Per si voleu fer alguna pregunta sobre el tema o sobre altres temes dels nostres convidats. I recordeu-vos també que avui estem parlant de la descoberta catalana d'Amèrica amb els nostres convidats, amb en Joaquim Ullant, president del Cercle Català d'Història, amb el Salvador Bonada, president de l'Ateneu Alaienc, i amb en Sergi Picó, politòleg i col·laborador habitual. Us animem a que truqueu i que compartiu el vostre saber amb nosaltres en aquesta ballada que estem passant avui, tan històrica i tan bonica. Si vols, després seguim parlant una miqueta d'en Colom. Salvador, tu...
Jo vull fer un comentari. Quan ha parlat de la... que és un comentari que trobo important. És que quan parla de la Inquisició, la Inquisició va fer una... són els que feien la tasca de controlar la impremta, controlar la premsa, controlar el que controlava tot. Però la Inquisició n'hi havia de molts països. Aquí a Catalunya hi havia una Inquisició catalana, i l'inquisidor que depenia de la Santa Seu, depenia del Papa, a diferència de la Inquisició castellana. El que va aconseguir és que l'inquisidor depengués, el nomenés directament al rei, no al Papa. Per tant, la Inquisició castellana, que és la que va introduir Ferran II aquí a les nostres terres, si no recordo bé, l'any 1487, si no recordo malament, aquí ja teníem una Inquisició catalana que funcionava diferent i depenia de la Santa Seu. En canvi, la castellana depèn del rei,
Sí, era més ferotge.
Bueno, era, perdona, més ferotge. Més ferotge, el gran inquisidor Torquemada va prendre d'un manual d'un inquisidor català, que és el que va fer el manual del que va prendre Torquemada, que era el gran bèstia, entre cometes. Li va marcar la pauta del que tenia que fer. La diferència d'aquesta és, depenia de la cap del rei, i llavors el rei, evidentment, utilitzava aquesta inquisició per al seu, per la benefici de la corona, pues, i a partir d'aquí pues, s'expliquen moltes coses. O sigui, quina sentència hi havia de canviar una catalana, una inquisició catalana per una de castellana? Bueno, la catalana no hi podia fer gaires coses, en canvi l'altra la tenia sota el seu peu i feia el que volia. Això és un detall. Bueno, jo trobo que molt important.
És que, aviam, una ocultació d'aquesta mena és una qüestió d'estat i s'ha de fer molt ben feta i al llarg de molts segles, i això jo crec que l'Església és l'eina més adient, perquè recordeu que tot el saber erudit en aquella època era en mans de la casta eclesiàstica. Van ser ells realment la mà executora de tot aquest engany? Us atreveu a afirmar-ho, això, o...?
Les funcions categòriques són dolentes de fer, però evidentment van ser el braç executor dels ordres del rei, que van arrasant tot. Anteriorment, pues, hi havia una fluïdesa de coneixements molt més important, sobretot aquí a Catalunya. Aquí a la nostra terra hi ha fets molt importants. Per exemple, el primera llengua que es va traduir al Corà va ser el català. No va ser el castellà, el francès, va ser el català. Per què? Pues perquè volien conèixer la doctrina per comerciar i per relacionar-se amb el món àrab. A mi el que més m'atrau de tota l'evolució i la història del nostre país és que, a veure, va construir un imperi a través del comerç, de les rutes comercials. Les rutes comercials del comerç no ho portaven el rei i els nobles. Portava la burgesia, portava la gent, portava el poble. Llavors aquesta equilibri entre la noblesa, el rei, i la burgesia o la burgesia caudalada, que eren els que es portaven les línies comercials, és el que no trobo en altres regnes de l'època, i és el que potser, i ves, aquest potser ser un punt diferencial nostre envers altres llocs, no? Allà hi ha el rei i la noblesa que ho fan tot. Aquí hi havia una burgesia, una classe menestral, uns comerciants, i hi havia unes constitucions, el que ha dit ella abans en Joaquim, hi havia unes constitucions, hi havia unes lleis que el rei tenia que ajudar per poder ser rei. O sigui, no era, mira, sóc el rei, el meu pare era el rei, ara sóc jo el rei, ja està. No, tenia que anar a jurar unes constitucions.
De fet, aquest tema de que realment l'imperi català estava fonamentat en el comerç, dona també base al fet de que busquessin amb aquesta ansietat un nou camí comercial cap a Àsia, ara que els turcs havien tallat el camí que era més natural, no?, que era pel Mediterrani.
I és que no ve d'aquí.
En canvi, no té sentit que Castelló busqui, cerqui, perquè realment ells no tenien aquest interès comercial.
A veure, això està molt clar, i això ho explica en Joaquim i l'Eva a l'última conferència que vam venir a fer a l'Ella. Quan parlem dels consolats de mar, la corona catalana tenien 90 i pico consolats de mar en tota la Mediterrània. Quantes de l'altra banda no n'hi havien? Llavors això implica això. I a Catalunya tenia, per la importància d'aquesta línia comercial cap a les Índies i cap a l'Orient, la corona catalana havia tingut ambaixades en Xina, amb el Gran Ca. Ja, mira, el monestir de Ripoll, al claustre del monestir de Ripoll hi ha uns capitells on hi ha esculpits, segle XIII, uns mandarins. Què feien allà? Pues hi havia ambaixades entre el Jaume i el Gran Ca. També hi havia ambaixades entre la corona catalana i el negus de Bicínia.
I si nosaltres érem la gran potència mundial en aquell moment, com ens vam poder deixar aprendre aquest descobriment?
Bueno, no és una cosa immediata.
Perquè tampoc devia ser una cosa fàcil, perquè devia haver gent molt preparada que devia defensar el veritable origen i la veritable naturalesa de la descoberta.
Sí, el que passa que passa una cosa molt curiosa, allò que he explicat de com es decanta els càrrecs, com s'aniran decantant tots aquests càrrecs d'importància afavorint el costat castellà, I a part, també succeeix una cosa que ara no recordo quin cronista és, no sé si és en Dolmer o... no ho sé, no ho vull afirmar perquè no estic segur, que ho explica molt bé. És a dir, tota aquesta mentalitat que explica el Salvador que tenien els catalans a l'època, de la feina ben feta, les empreses aquelles d'anar a buscar-les, lluitar per elles, aquesta mentalitat, a partir de lo que arriba d'Amèrica, tot l'or, la plata, les espècies, el diner fàcil, això del diner fàcil és dramàtic, perquè fa que es perdi, i a partir d'aquí la gent comenci a buscar això, el que avui en dia diem el pelotazo, d'acord? I comptar també les famílies importants, estar a prop del poder, no? El Felip I instal·la la capital a Madrid, i bueno, comptar d'estar a prop del poder, pues s'accepta tot, i inclús si hi ha que parla en castellà perquè el rei pues, es parla en castellà, i això va degradant el propi tarannà català, vull dir que si tenim en compte totes aquestes coses anirem veient com a poc a poc i d'una manera realment, home, no diré ridícula, però que no seria la que haguéssim pensat tots amb una certa lògica, es ve tot el que s'ha construït durant segles, es ve avall per culpa d'això, de la facilitat d'aconseguir diners, no?
La invasió de Catalunya per part de Felip V, bueno, o la victòria en aquella batalla, en aquell conflicte que va haver-hi de successions, i té molta relació amb el fet de que Castella s'apoderés del descobriment, és a dir, aquesta entrada d'or tan important de les Amèriques va fer una Castella més gran, que després es va veure capacitada com per fer la gran operació de juntament amb França de quedar-se ja totes les institucions catalanes i d'apretar una miqueta més el nus a Catalunya?
Bueno, el tema no és tan simple. D'entrada hi ha que dir que hi ha una cosa que s'ha començat també a caure, un tòpic que s'ha començat a caure, que és el tema de la decadència. Aquesta decadència del segle XVI i XVII, que sembla ser que aquí només tenien rates, doncs això s'està caient. Ja hi ha molts professors que les seves recerques estan demostrant que res més lluny de la realitat, no? Jo te puc esmentar, per exemple, els treballs de la professora Maria Bonet de Rovira i Virgili, o per exemple del professor Coma Juncosa, que crec que està a ESADE, o una persona que està traient molts llibres és en García Espuche, que està recuperant història precisament del 17, finals del 17, que demostren que no, que de decadència no n'hi havia cap. Tot el contrari, de fet, en molts pobles, la majoria de pobles, les grans retaules, les grans esglésies es fan en el segle XVI. Què passa amb Felip V? Bueno, amb Felip V tenim que aquesta victòria del totalitarisme enfront del pactisme català fa que el rei sigui despòtic i que les institucions catalanes no es respectin, d'acord? No es respectin les constitucions, no es respectin les corts, no... De fet, arriba un moment que els reis ja no convoquen corts a Catalunya. Vull dir que hi ha un moment en què la Generalitat pren, que només havia nascut com una entitat recaptatòria d'impostos, passa a ser, doncs, perquè no té més remei, a l'ens administratiu i gestor del país. L'ens administratiu i gestor d'aquest país. Llavors, clar, s'entra en conflicte amb el rei, perquè a més a més, clar, totes les prebendes i tots els beneficis van descaradament envers de Castella, i això acabarà portant a una guerra de separació, la Guerra dels Segadors, 1640, d'acord? On ja els castellans tenen molt clar que s'ha de controlar Catalunya i que per fer-ho s'ha de controlar la ciutat de Barcelona, no se'n sortiran, la cosa acaba mig en tables, tot i que a Catalunya perdem els comtats nord-catalans, definitivament, però evidentment això ja és irremediable, no? I ens trobarem al final abocats a 1614, no? Les Corts deposen el rei, a Felip V, perquè ha traït les constitucions, se'l deposa, es declara rei l'arxiduc Carles, i aquí a partir d'aquí s'entra en una guerra europea. No és una qüestió Castella-Catalunya, és una guerra europea on participa Anglaterra, França, tot qui esqui,
I en la qual tenim bastanta mala sort, no? Hi ha una mort pel mig...
La mort de l'arxiduc i, evidentment, la traïció anglesa. Això recomano un llibre dels abans que s'ha esmentat, el professor Escatai Muñoz, que es diu La traïció anglesa. Veurem com Castella ja, en 1710, ja ha pactat amb Anglaterra la traïció, a canvi de prebendes amb el comerç americà. I això era un fet molt curiós, no?, que vull remarcar. I és que, per exemple, hi ha un moment en què, ja quasi acabant la guerra, que els anglesos se n'adonen del que han fet, no? Ostres, diu, ells que són tan seus, no? Hi ha un canvi de govern a Anglaterra i els nous inquilins d'aquell govern se n'adonen que, cony, allò és una traïció, allò no està bé, no? El míser inglès no pot permetre allò, no? Però l'ambaixador castellà és molt hàbil i els hi soluciona el problema. Els hi diu, escolteu, mira, nosaltres ens comprometem a respectar pels catalans els mateixos drets que tenen els castellans. Diu, els anglesos diuen, coi, doncs ja està, solucionat el problema, no? I acaben de passar pel tubo. Clar, quan l'ambaixador català, ambaixador, és que encara érem un estat independent, la gent que no ho té clar, això, encara érem un estat independent. Quan l'ambaixador en català se n'entera d'allò, es posa les mans al cap, perquè els diu, què heu fet, no? Què heu fet? Si tothom sap que els castellans no tenen cap dret.
Clar.
Això explica moltes coses, també. Una cosa que... I deixa'm també fer una puntualització. Hem de començar a defugir de celebrar sempre derrotes. Sempre estem amb el 11 de setembre, sempre estem en coses aquestes, amb derrotes, amb la guerra civil, hem de començar a celebrar victòries. Jo he sentit dir moltes vegades que, és que com que no han guanyat mai cap batalla, això és mentida. És mentida absoluta. La majoria de batalles les catalanes han guanyat. El que passa que han perdut les puntuals que ens han deixat sense estat. Però com hem conquerit València, Mallorca, Sicília, Sardenya, Nàpols, Atenes, Neopatra, això com s'ha conquerit? Que és que no s'han guanyat batalles. Lepanto, tot això. Què anava? A Lepanto què anaven els extremenys? No s'ha conquerit res.
A Lepanto hi ha una cosa molt curiosa, que és la... A veure, hi ha una cosa que a més està a l'abast de la gent. Aquí a la catedral hi ha el Cris de Lepanto, que està inclinat, que diuen que va esquivar la bala d'allò, però és que ara el bascaró de proa de la nau d'Ali Pasha, que és la capital de la flota turca, està en un lloc molt curiós, que és l'església de Sant Feliu de Guíxols. Per què està allà? Pues perquè el capità que va prendre la nau capitana d'Ali Pasha i que va fer pres d'Ali Pasha era de Sant Feliu de Guíxols, com 22 capitans més. O sigui, hi havia 22 capitans que eren de Sant Feliu de Guíxols, i allà a Sant Feliu de Guíxols van estar les banderes preses dels turcs, van ser domassos que estaven a la festa major, però posaven els balcons, que van estar fins a la guerra francesa, que llavors van desaparèixer. Però a veure, com pot ser que Sant Feliu de Guíxols és un poblet que ara té un port de pescadors, no? Era un port importantíssim i tenia, i donant-li aquests petits detalls que pots anar trobant, et fan repensar i escolta, no, a veure, la potència de tot el que tenia que haver al redor perquè això passés té que ser molta. O sigui, les coses no sorgeixen sense res al redador. Bueno, sí, a la història castellana sí, perquè tenim un Colom que era fill de llaner analfabet i de tot, i de repent fa una de les millors gestes de navegació, que per això es té que tenir uns coneixements nàutics impressionants, accés a la cartografia.
Els cartògrafs estaven a la costa.
Exacte, eren els cresques de Mallorca, perquè l'accés en aquesta cartografia no podies anar tu, escolti, doni'm un plànol d'aquesta, o sigui, era secret d'estat, o sigui, no era fàcil de tenir tots aquests coneixements i aquestes informacions. Les ciències nàutics són evolucionats aquí a la Marina Catalana, o sigui, no és allò de... A veure, hi ha tot un bagatge darrere que sense aquest bagatge no s'entén això és impossible, que una persona analfabeta que fins als 22 anys no sap pràcticament llegir ni escriure arribi pam pam i descobreixi Amèrica. Vale. Que macho és, no? Que, com aquest en l'història d'Espanya n'hi ha molts que...
Aquesta versió oficial que diu que és genovès i que és una persona sense cap mena de cultura i que descobreix una mica d'Amèrica per casualitat, d'on s'extreu? En què es fonamenta?
Això es fonamenta amb una frase que diu Ferran Colom en el seu llibre.
Que és el fill de...
Fill
de Cristòfol Colom o Joan Colom, bueno, perquè no sabem ben bé el nom tampoc, no?
El nom de... Hernando Colón, sí. Oficial,
en un dels seus escrits diu que el seu pare ha de ser genovès, però tothom sap que el llibre de l'Hernando Colón, excepte quatre fulles, està tot escrit per una altra mà, d'acord? Això per començar. També és molt ridícul que el mateix fill del personatge, que ha estat navegant amb ell i tota la vida, com deia, van junts, es passi també la vida investigant on era el pare, anant a viatjar por ahí a veure si descobreix on era el pare. Vull dir, ha estat amb el pare i amb els seus oncles molts anys i ha d'anar investigant, no? Llavors, són ridiculeses de la història. El que passa que després, amb els plets colombins, com que s'ha de desposseir com sigui la família dels Colom de tot el que tenen, evidentment aquí és on es comença a tergiversar la història. Evidentment després els italians això els hi va fantàstic, perquè per ells és genial poder dir que un dels personatges més importants de la història és seu, pues benvingut sigui. Si a més els espanyols els hi posen amb safata d'or, doncs això també és com les restes de Colom a Santo Domingo, que se la rifen entre Santo Domingo i Sevilla. Vull dir, no està ni a un lloc ni a l'altre. El que passa, com que els hi va bé a tots per qüestions turístiques, doncs visca la Pepa, d'acord? I amb el tema de l'ADN, el famós tema de l'ADN, hem estat a punt de fer-lo mallorquí, doncs també perquè a Mallorca poguessin també gaudir de... Menys mal que al final la cosa no ha funcionat, no? Vull dir, això funciona així. La història es tracta de qualsevol manera menys seriosa i rigorosament.
Clar, perquè incorpora sentiments, incorpora interessos d'estat, incorpora tota una simbologia, no, al seu voltant, que fa de cantar la balança cap a un nacionalisme, cap a l'altre, i al final és una qüestió política.
Exacte.
Jo us volia preguntar una cosa. En Cristòfol Colom se sap ja on viu, no? De les últimes investigacions, sembla ser que ja comença a sortir la llum una miqueta.
Bé,
almenys jo he llegit, no sé si és del Bilbeny o vostre, alguna cosa que diu que vivia el...
Bueno, això ja ve d'antic. Si no vaig equivocat, a l'Enric Mitjana de les Dobles, que era una mica un col·laborador de Lluís Ulloa, crec que ja ho esmentava, no? És a dir, els Colom de Barcelona, vull dir, els de principis del segle...
Que són una família noble i lligada a la corona.
Es lligaran després amb l'almirall, amb aquest matrimoni. Són una família important de comerciants, de banquers, de gent que està ficada en totes les administracions, a l'Ajuntament, a la Generalitat, a Corts. Doncs aquesta gent sabem que tenien la seva casa al carrer dels Banys Vells, a la Ribera, al barri de la Ribera, que posteriorment, estem parlant de l'època de l'avi, es traslladen al call jueu. Un cop al 1391 expulsen els jueus del call de Barcelona, els consellers, bàsicament consellers de la ciutat, adquireixen aquells solars, i el que més solars adquireix és en Guillem Colom, que serà l'avi, i allà, a lo que és ara més o menys la plaça de Sant Felip Neri, construeix la seva casa, diguem, pairal, no?, per dir-ho d'alguna manera, no? I que anirà passant als descendents primigenis, no? Sembla ser que l'anterior casa de Banys Vells, l'almirall, la farà seva a través de sa mare, sa mare li deixarà i tornarà, i serà la seva casa mentre ell...
I per què els hi prenen tot? Els hi prenen tot, oi, els Colom? Al final...
Més tard, vull dir, Colom mora sent qui és, això de que, el que deia abans, no? Això de que s'amagava i aquestes històries, no? El que passa que ja a partir d'aquí el seu fill, especialment el seu net, patiran la repressió. El seu net, el tercer mirall, és acusat de bigàmia, és deportat a Oran. Això és el que explica la història oficial, d'acord? Vull dir, però la qüestió és que ja veus que el foten fora i mora a vés a saber on, és a dir, que ja veus que hi ha un especial interès perquè
desaparegui,
fer-los fora, i evidentment amb els plets colombins, bueno, aquí es fa tot tipus de tergiversacions, no? Per exemple, l'altre dia estava parlant amb l'Eva Sanz, que és la nostra cap de recerca, que és una de, jo penso que és una de les millors investigadores que tenim la sort avui en dia de tenir al país amb aquest tema, i que m'estava parlant d'això dels plets colombins, i de que inclús ella arriba a la conclusió de que molt possiblement els mateixos, mentre s'estaven celebrant, són tan ficticis aquests plets que fins i tot els veritables Colom catalans és possible que no tinguessin ni constància de que s'estava orguint tota aquesta manipulació, no? Vull dir que com deies abans, hi ha molta feina per fer, molt per continuar aprofundint i per anar veient com s'ha tergiversat tot, no?
Vosaltres com a historiadors o com a aficionats a la història, si haguéssiu de demanar què es podria fer a les institucions o als altres investigadors, què es podria fer a partir d'ara per aconseguir millorar una miqueta els coneixements de la història, almenys sobre aquest tema, què us acut que és que caldria fer d'ara en el futur, a part d'investigar en els fons aquests que ja hem dit que no estan realment ben investigats? Hi ha alguna altra idea així que tingueu?
Home, a veure, hi ha una cosa que és fonamental, és que la implicació de les institucions. Un estat normal el primer que potencia és la seva historiografia. És el primer que potencia. Si nosaltres tinguéssim un estat propi, bueno, en 4 dies, no tirin 4 dies, però segur que amb una inversió com Déu mana, això canviava del dia a la nit.
Clar.
El que passa que, evidentment, no tenim un estat propi, tenim, bueno, una pseudo-diputació, no? Per altra banda, també cal el canvi de mentalitat de la gent del país. És a dir, jo l'altre dia veia un comentari en un blog que deia, sí, home, ara voldran que els catalans haguéssim descobert Amèrica. Com infravalorant-se, no? Com amb un desconeixement absolut de lo que ha sigut aquest país. Que ara siguem una ONG no vol dir que abans ho haguem estat. Abans érem una altra cosa. Abans, el respecte a les institucions, al concepte aquest de la terra, això era sagrat. Aquí es posaven els reis si calia. Ara no dimiteix ni el cobrador de l'autobús. En aquelles èpoques es deposava qui calgués, tant si era el rei com si era qui fos. Necessitem aquest canvi de mentalitat. I després necessitem una universitat oberta amb una mentalitat aplicada només a la història, que defugi de qualsevol prejudici, de qualsevol altre virus que la distorbi, i que, bueno, que realment s'hi aboqui com el que és, no? La universitat i una mica els capdavanters del pensament d'un país, no?
És veritat que els catalans no vam tornar a anar a les Amèriques fins al segle XIX o segle XVIII, com diu la historiografia oficial?
Això és absolutament fals. Absolutament fals. S'ha malinterpretat, bueno, intencionadament s'ha malinterpretat, perquè en cap moment prohibeixen els catalans anar a Amèrica. El que succeeix és que, com que és un negoci del rei, aquest rei vol tenir molt controlat des del primer moment aquest negoci i centralitza els punts de sortida i entrada de lo que serà el seu benefici, no? En un punt concret, que és un punt a prop de la sortida de l'Atlàntic. Però d'aquí a que prohibissin els catalans anar a Amèrica, això és fals, i això ho demostrarem molt aviat amb un treball que s'està preparant, que està duent a terme de Bassans, i que creiem que d'una vegada per totes deixarà aquest tema liquidat i que sorprendrà més d'un, evidentment.
Jo volia oferir una cosa amb el tema de què es pot fer o què es podria demanar o quines idees hi ha. A veure, des de les institucions podem demanar moltes coses, però se'ns concediran les que puguin, vulguin o almenys que puguin fer. Però és que nosaltres mateixos podem fer coses. O sigui, el problema és que no esperem que ens facin. A veure, hi ha uns senyors aquí a la història i altres entitats i molts més investigadors que estan traient a la llum i estan traient a la llum la nostra història. A veure, tenim que fer-la arribar, i això ens podem moure nosaltres mateixos. Nosaltres a l'Ella, la Taneu de la Llenca, el que és simplement un grup de gent que abans vam conèixer amb les consultes i vam començar a treballar pel país, i un cop acabades, doncs, què fem? Pues, mira, a mi m'agradava la història, a altres també els agradava la història, escolta, pues seguim fent coses i ens hem organitzat, i el que pretenem, a veure, no pretenem descobrir res perquè no en som d'investigadors. Llavors, què podem fer? Divulgació. Fem arribar tots aquests treballs, tots aquests estudis, organitzarem conferències en el nostre territori que controlem, que serà el nostre poble, el nostre petit tros, i és ganes de fer-ho, i es comença, i al principi pot costar, però la rebuda és bona. S'organitzen conferències, s'organitzen sortides, hi ha moltíssims temes, fer arribar els seus estudis. Potser pots llegir un llibre de 200 pàgines, pues no pots, perquè bueno, pues tots tenim nens, tenim coses, tenim feines, tenim obligacions, però a nivell de articles, de petits articles, de petits treballs, de petits estudis, que són més fàcilment digeribles, i llavors a partir d'aquí, quan trobes un tema que t'agrada, pots aprofundir-hi molt més. Però no ens quedem amb les mans creuades i dir, bueno, ja ens ho solucionarà. No, no, ho fem nosaltres, organitzem-nos, fem-ho, busquem, per la xarxa hi ha moltíssima cosa, i a veure, i organitzar-se una miqueta no costa gaire i no cal gaires recursos, són ganes de fer-ho.
Sí, en aquest sentit és veritat que els casals, els ateneus, les associacions culturals, a cada poble n'hi ha.
I som un país que té un teixit associatiu impressionant.
I és molt important que el voluntariat faci que recuperem una miqueta la història i pugem al nivell cultural, perquè a més ho necessitem. Perquè si no el recuperem nosaltres, ningú ens el
recuperarà. No se'l recuperarà ningú. I aquests estudis, aquests senyors que s'investiguen, aquesta feina ja la fan, i la fan molt ben feta. Agafem un del testimoni i fem divulgació de tot això i fem arribar a la gent. Ara, no es tracta de convèncer ningú ni de menjar-li el cap a ningú. Ara, hi ha uns documents, fem-los arribar i parlen per si sols. O sigui, no cal argumentar gaire més, és que les dades canten. Llavors, clar, una cosa porta a l'altra, vols més, i a partir d'això es pot articular una xarxa de gent que, i a més, traves coneixements entre la gent del teu propi poble, que potser només saludaves pel carrer i no li deies res més. A partir d'aquí comença a treballar amb ells, una iniciativa porta una altra s'anima amb una altra cosa, i a partir d'aquí entitats i associacions del poble que comencen a treballar comunes unes ajudant les altres, i realment després veus que hi ha molta gent que s'abunta, i, bueno, i això és el que hem de fer. No esperem que ens facin les coses perquè portem 500 anys esperant, fem-les. Fem el tot i fem-ho.
No ens ho farà ningú, això, Vull dir, si no ho fem nosaltres...
Això no ens ho farà ningú.
Al cap i al fi, és la història del país. Vull dir, aquest país, neix, parlàvem abans dels comerciants, neix de l'iniciativa pròpia, privada, diguem-ho així, que li dona l'ajut necessari a un rei, un comte, millor dit, que entén que és el sobirà, perquè així ho pacta amb el poble, i ell, doncs, evidentment, encapçala aquestes empreses, i així és com es van fer tots els episodis, tots els diferents episodis de la història d'aquest país. I aquest, avui en dia, no pot ser diferent. Què està passant avui en dia? Qui està empenyent aquest país cap a algun lloc? És la societat civil, no seran els nostres polítics. És la societat civil.
En això ens assemblem també molt a Itàlia, no? Que diuen que és un país que no té polítics al davant, no? Que funciona sol. No, però en catalans cada dia ens assemblem més, no?
Pensa que la classe política sempre anirà un pas per darrere de la societat civil. Sí. Si la societat no ens organitza mínimament, i a més el nostre país està organitzat la societat civil.
Sí, sí, sí.
No pretem, ells no jugaran a fer un pas així sense saber on t'apujaran el peu. Sí. Ara, si apretem, i tant que els farem moure's. I estem a la nostra mà. Però, qui s'hagués pensat fa 3 mesos que el que està passant al nord d'Àfrica hagués passat en règims molt més autoritaris, en règims molt més ferotges que el nostre. La gent es mobilitza, la gent, i el poder de la gent, i el poder d'internet, el poder del flux d'informació, i que aquesta informació no té una direcció, sinó que en té dos. Pots interactuar i pots relacionar-te amb altres, i el millor, doncs, nosaltres, per exemple, a la nostra tele fem organitzem unes conferències, unes coses, unes sortides, unes tal, això ho posem, un altre ateneu, una altra associació d'un altre poble, doncs no tindrà que fer aquesta tasca, perquè aquesta sortida d'aquesta documentació ja estarà més o menys organitzada, i així mateix, doncs, altres llocs faran altres coses que, de les quals ens podem aprofitar. Aquest intercanvi d'informació, aquest flux, aquesta col·laboració, això no té durador.
En aquest sentit, internet ajuda moltíssim. Vosaltres accepteu col·laboracions externes al Cercle Català d'Història i encarregueu coses, és a dir, busqueu voluntaris perquè us facin investigacions o...
Nosaltres, tothom que vulgui és benvingut, sempre i quan demostri rigor i seriositat. És l'única condició que posem, l'única, però a partir d'aquí tothom que vulgui col·laborar, tenim amics que ens ajuden en moltes coses.
I formeu equips de treball? Pregunto si teniu voluntaris.
És difícil formar equips de treball perquè, bueno, per sort o per desgràcia, la gent està molt dispersa pel territori, llavors clar, això fa que sigui molt difícil, no? Però bé, en la mesura de lo que podem, es coordinem des d'aquí. Però tenim gent que fa molt bona feina i molt interessant.
En tot aquest tema, creieu que passa una miqueta com el Priorat, no? Que corre el mite de que fins que no van venir els americans i van dir, hòstia, aquest bisbe boníssim no va començar a valor, no vam començar els mateixos catalans a valorar el vi que teníem al Priorat. Passarà el mateix amb tota aquesta història oculta de Catalunya, fins que no vinguin els americans i diguin això és cert, o hi ha part de veritat aquí, que tothom ja començarà a creure'ns i començarà a fer-se oficial una miqueta la història no oficial?
Home, si no canviem la nostra mentalitat, evidentment serà així. El dia que vinguin els americans i facin una pel·lícula sobre Colom, el Colom de debò, o sobre qualsevol altre episodi d'aquests tergiversats de la història, no ens ho començarem a creure. Mira, m'explicava una anècdota fa un... l'any passat, un professor, l'Albert Estrada i Rius, m'explicava una anècdota de... crec que era a principis de la dècada, que van convidar el seu pare, que és ambaixador, el van convidar a la Generalitat a un, crec que era un acte de celebració del 200 aniversari de la construcció de la Casa Blanca als Estats Units. Crec que anava per aquí. I ell els va dir, home, dic, celebreu això, i ara, que precisament em sembla que era el moment, diu, no celebrem el 600 aniversari de la construcció del Palau de la Generalitat? El 600 aniversari.
És que no sabem el que tenim. No?
Clar, vull dir, o comencem a canviar això que dic, la mentalitat. O... sí. Quan els americans encara no existien, nosaltres ja hi érem.
Sí, sí. Ja feien molts segles.
Feien molts segles que hi érem.
I tenim certes relacions amb ells, perquè moltes coses, amb el nou món de l'Amèrica, com a les independències de les colònies americanes, els catalans hi han sigut. O sigui, no, que també és un altre tema a investigar i a descobrir, perquè pots trobar coses... quina opinió del mirall de la Marina Americana qui era?
Sí, Ferragut. Aquell Ferragut mallorquí. Ferragut. Sí.
I un dels grans arabis xilens de la... Passem Prats, que sí, sí. Està, a més està allà, a tots els pobles de Xile trobes un monument a la Gabriela Mistral, un monument a lo Higgins, em sembla que és el gran fundador de la pàtria, i el Prats, que va ser un heroi nacional.
Però totes les independències sud-americanes pràcticament comencen per catalans, eh? Mm. Ves a Cuba, ves a Argentina, ves a... i et quedes al·lucinat. Sí. Al·lucinat.
És curiós que hem aconseguit totes les independències de Sud-amèrica i no havíem aconseguit la nostra pròpia.
Sí, però quan comencen? Comencen després de caure aquí, el 1614. Fixa't que es cau aquí, perdem l'estat i comença en Amèrica els moviments independentistes.
És com una revenja, els catalans els vam voler destrossar.
És una mentalitat d'independència. Jo una vegada ho vaig sentir, no me'n recordo qui ho va dir, i jo en aquell moment no ho vaig entendre, ho vaig entendre com un eslògan només. Però amb el temps m'he adonat que allò que deia era una realitat com un temple. És que Catalunya en aquella època era un país d'homes lliures. Era un país d'homes lliures.
Aquí l'anarquisme i totes aquestes idees liberals sempre han tingut una relada.
El català no té, a veure, una cosa que em va ser una persona que respecto molt, és que el català no té amo ni senyor. Català no el reconeix com un senyor, m'interessa, pacto, aquest és la nostra força i la nostra també a vegades aquesta desunió i aquest que tothom tiri pel seu costat també és una miqueta fruit d'això. Doncs és així, o sigui, això de que moltes de gent diu, segueixen un líder i el famós por Dios, por la patria i el rei, anem a la guerra, sí, vale, què anem a fer? Els reis, tant Jaume I com va conquerir Mallorca, on tot va tenir que pactar amb els que tenien els diners per finançar-li l'empresa, sense, en canvi, a través de dir, senyors, es posa tal impost, es reclamen lleves i ens anem cap allà. No, aquí va tenir que pactar, escolta, doncs anem a muntar l'arma, anem a muntar com es paga els sous, com es paga l'altre. No se li dona al rei el poder absolut i fes el que vulguis. Ara, els Can Cofois, que és la Constitució de Càdiz fa no sé quants anys, com a primera Constitució, a veure, aquí teníem Constitucions molts segles abans, o sigui,
i el primer Parlament
precisament el que va abolir Felipe quan va a 1614 eren les Constitucions catalanes, ja la ruta que va de Sevilla és la primera Constitució espanyola. Què passa? Que no, abans aquí no hi havia res en Constitucions, hi havia ossatges a Barcelona, hi havia un furs, hi havia tot. Hi havia tot un corpus legal importantíssim.
Mira, tu vas a qualsevol país i allà on tenen enterrat aquell que diuen que és el pare de la pàtria, vull dir, mausoleu, segur que és un mausoleu, una cosa impressionant. Aquí tenim enmig del Raval un lloc que es diu Sant Pau del Camp. Allà, en teoria, vés a saber què queda, allà hi ha enterrat el comte Borrell II, net de Guifré el Pilós, i persona que proclama independència, el no mantindre el vassallatge al rei franc a l'any 988,
ningú ho sap,
i aquella pobra església està allà perduda al mig del Raval,
sempre tancada,
entre drogadictes i putes,
i sempre tancada perquè la vols visitar i dir els teus problemes són teus.
Jo encara no he pogut entrar, així de simple. Encara avui tinc 41 anys i no he pogut entrar en aquesta església encara.
Hi ha altres coses també. Era a la mitjana, és una època d'homes, que ja hi havia el poder dels homes, que les dones no pintaven res. Ara, si afortunadament, TV3 tindrà una sèrie sobre un personatge,
Armacenda.
Armacenda va ser una que va governar
i la Emma de Sant Joan de les
amb Balaferro, en una època durant molts anys. O sigui, quin problema hi ha? O sigui, parlant de les grans reines d'Isabel II d'Anglaterra, la de, no, a veure, aquí, segle XI, Armacenda de Carcassona, podem això, hasta amb això hem sigut hem anat molt abans que les altres, i amb totes les lluites per la drets de la pagesia hem estat 500 anys abans que la resta d'Europa. On t'ha quedat això? Això és el que tenim que recuperar. I quan comences a rascar una mica i aprendre, ja no a nivell investigador, a nivell simplement usuari, a nivell de voler saber, de voler saber qui som i d'on venim, comences a realment aquest orgull de ser català que pots tenir o sense res, comences a fonamentar-lo i dir, escolta, però aquest caràcter que tenim no ens ve que hi ha uns esborraments, i això ha portat unes conseqüències, uns avanços per la vida del nostre poble importantíssims.
I sobretot no volem la independència només pels diners, com diu molta gent, no? És que ara d'alguna manera, per unir tota la societat catalana, sí que és veritat que l'independentisme ha agafat una via més pragmàtica que no pas històrica, però això no vol dir que no hi hagi uns fonaments històrics impressionants per poder dir, no senyors, nosaltres volem ser independents perquè ho hem estat molt de temps de la nostra història. Es podria dir que gairebé hem estat més temps independents que no, que dependents.
Absolutament.
Les independències s'aconsegueixen per l'economia, però per ser independent has de ser una nació, i nosaltres ho som per la història. O sigui, la història ens fa nació i la voluntat es farà sobirans. I és poder decidir el nostre futur lliures.
Però fixa en el ridícul del tema. El president Mas diu que vol reclamar el fet de cobrar que la Generalitat sigui l'entitat recaptadora de tots els impostos que gestionen a Catalunya. I jo espero que tingui sort, espero i desitjo que tingui sort. I diu que apel·la als drets històrics.
Que han estat negats.
I, en canvi, l'Estat els nega.
Sí, sí, sí.
Però és tan ridícul que com pot negar uns drets històrics a la Generalitat si precisament la Generalitat el 1200 i pico neix com a entitat recaptadora d'impostos. Si neix com a entitat recaptadora d'impostos, com els pot negar? Jo el que els nego a l'Estat és possible, possiblement el que els nego és que tinguin més de dos dits de front. Altra cosa, dubto molt que...
I cultura,
clar. Cultura, no, sí, cultura, home, ells saben perfectament el que fan, Evidentment no han nascut ahir.
Es queden 6 minuts. Abans d'acabar, m'agradaria tractar un tema així molt breument. El tema de la bandera catalana. Hi ha gent que diu, és que la bandera catalana, la bandera espanyola, la van copiar de la catalana per poder dissimular els mapes, que totes aquelles banderes catalanes que sortien quan després de la descoberta sortien les diferents colònies que teníem a Amèrica. És un mite això? O...
No ho podem demostrar, perquè evidentment no tenim una gravadora que hagi estat davant del rei al moment, però és evident que la bandera espanyola ve de la bandera catalana. Això és, només hi ha que mirar-la. Vull dir, la bandera que utilitzaven la Marina Mercant a Catalunya era la groga amb dos franges vermelles que no acabaven d'arribar a l'extrem. El rei del moment, això va ser el 1790 i alguna cosa, 1800, es va treure de la mànega, com que en aquell moment l'escut de la corona era un munt de quarters que era impossible d'encabir-los tots, es va treure de la màniga un concurs per escollir una bandera. I bueno, podem veure quines banderes es van presentar, perquè en el Museu Militar del Montjuïc estan exposades, si encara hi són, si no ho han desmuntat. Allà veurem que totes són o barres grogues vermelles o creus com la de Sant Jordi, que juguen amb el vermell o el groc o blanc, juguen amb aquest joc. I al final quina van escollir? La de les dues barres.
Que això els hi va molt bé per intentar ocultar.
Ocultar perfectament.
Perquè hi ha mapes de l'època on inequívocament surten les quatre barres.
Infinitat.
I molts tapats, ratllats, pintats per amagar-ho. Però més que això, hi ha una cosa. La Marina catalana portava aquesta, l'ensenya de la barrada, que feia molts segles. Sabem que tenia unes rodes comercials importantíssimes. Era una bandera coneguda i respectada arreu. Però els espanyols són tontos. Posen una bandera que sigui coneguda i respectada per mantenir aquest respecte i aquest reconeixement. No diran, mira, doncs ara aquesta funciona molt bé, ara posarem una rosa a ratlles verdes. No, mira, farem una cosa que segueix funcionant.
Ens apropiem d'aquesta, que ja ens hem apropiat d'altres coses i ha funcionat, ens apropiem també de la bandera. Exacte.
Home, mira si els castellans abans de la Guerra Civil ho tenien clar, això, que quan creen la bandera republicana substitueixen un vermell per un morat, el morat castellà, per així sentir-se que ara sí hi eren tots. I fixa't si ho tenien clar, que aquella bandera era catalana.
És que la continuació de l'imperi català és l'imperi espanyol. Sí. I aquest nom d'espanyol...
Una miqueta com la continuació de l'imperi romà, sí, és el Vaticà, no?
Bueno, sí, però i aquest nom espanyol també hi hauria molt a parlar. També hi ha moltes coses que podem buscar del terme espanyol per internet, que la gent busqui, que podem trobar-nos sorpreses molt importants sobre qui era espanyols i qui no. I aquí, que la gent busqui, es poden trobar coses realment sorprenents.
I una última cosa, abans t'ho preguntava i tu m'havies contestat, però m'agradaria que ho diguis en antena. A Sud-amèrica es poden trobar pistes? N'hi haurà? N'hi deu haver?
Documentals és difícil, perquè evidentment allà, en el moment que ja comencen a controlar els castellans el tema, pocs arxius hi ha. Evidentment tot el que es construeix és a partir ja d'aquest control, no? Difícilment trobaràs coses. Però sí que pots trobar, per exemple, és a poc que voltis per Amèrica, les verges, per exemple, la verge de Montserrat està per tot Sud-amèrica,
a
tot arreu. Jo he estat a Puerto Rico ja veient la verge de Montserrat. La verge de la Mercè també està per tot arreu, dels mercedaris, inclús la verge de la Cinta, les verges catalanes estan per tot arreu. Vocables catalans, toponímia, això encara queda, això encara queda. Vull dir, són moltes les coses que pots trobar, i fins i tot, bueno, si tinguéssim recursos, és possible que documentalment també trobaríem coses.
Que el fet que es digui Colòmbia i no Colòmbia té alguna cosa a veure, o
bueno,
seria més una qüestió?
Sembla ser que hi ha un cert homenatge a Colom, però clar, no sabem si també la manera de pronunciar Colòmbia afavoreix que allò sigui una M. Allò afavoreix que sigui una M. Si més no, és una curiositat que t'apropa una mica a la realitat.
Molt bé, doncs amb els nostres amics historiadors avui hem parlat una miqueta del passat de Catalunya, que també és tan important per poder entendre cap a on anirà el nostre país en un futur.